A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
I com a persona aplicada, li vàrem donar uns deures per fer. Bé, un deure.
Sí, però en porto dos. Bueno, no, el segon no és un deure, és un agraïment.
És un agraïment, sí. Perfecte. Anem pel deure. Li preguntàvem a l'Ignasi quants carrers i places hi ha a Sitges, o quants carrers i places amb denominació. I sí. Hi ha...
Places i carrers en el nomenclàtor, per tant, aprovats oficialment, són 424.
424?
Sí. Clar, no sé si és molt o és poc.
Això és un... Això sí que...
Normal, suposo que a Vilanova n'hi ha molts més, i a Barcelona no cal dir-ho, no? Però vaja, vull dir, és el que hi ha.
El més antic dels 424, quin deu ser?
El nou.
El carrer nou?
Sí.
D'acord.
Que és el més vell. Això em sembla que ja ho he dit més d'una vegada, és divertidíssim, no?
D'acord.
És a dir, hi ha un nucli poblat. Llavors, fora del nucli es fa un carrer. Clar, com que és el primer carrer que es fa, és el carrer nou.
Uh-huh.
I com que és el primer, tots els que venen després són més nous, però ell segueix sent el nou.
D'acord, i diríem que és el carrer més vell, però també és el carrer que no ha canviat el seu nom en tota la història?
Sí,
o en algun moment el va canviar?
Ara en aquest moment m'agafes amb el peu traspassat. Jo diria que en algun moment...
Em sembla que en algun moment vas parlar d'un propietari.
Al carrer nou no hi ha la casa del poble.
Sí.
Em sembla que es va dir Pablo Iglesias,
En algun moment.
En certa època.
D'acord. Més antic el carrer nou, està clar, que encara que molts sitgetans recordin carrer de la Muralla o carrer Onzinelles...
Més antic és el carrer Major, no? El que passa que no era carrer, era un camí.
D'acord.
Era un camí, no? I per tant no en deien... No en deien. Fins que no es va començar a edificar posteriorment el carrer nou... No em van dir carrer.
D'acord.
Carrer, no? I fora d'això, clar, podria ser que els carrers de dintre el nucli i la part de dalt fossin més antics, però constar no consta.
Constar, el carrer nou
sí,
és el carrer més antic.
Els carrers de dintre tenien nom abans del carrer nou, però no sabem quin nom
tenien. La muralla.
El carrer d'en Bosch és un carrer amb un nom... bueno, relativament modern, medieval, no? Si fa o no fa, que consti com a nom, si fa o no fa des de temps del carrer Nou. Per tant...
Serien els dos més antics, eh?
Sí.
Carrer d'en Bosch i el carrer Nou.
Sí.
De 424, més el que deia l'Ignasi també fa un moment, algun carrer, diguem-ne...
Sí, uns carrers rares, estranys.
Deies pirates, però vaja.
Sí, un altre carrer que va sortir, abans ho deia amb el Vicenç, tots aquests carrers que escapen de la normativa municipal, moltes vegades resulta que són dintre carrers dintre de propietats privades, i que per tant l'Ajuntament no hi té competències, no?
Uh-huh.
Com l'Ajuntament no té competències, no sé per què, encara que d'això són els de Vallpineta, que són un cau d'anar-se muntant com ho volen. Ho dic perquè... l'urbanització Ratpenat, un bon dia va sortir un carrer que no recordo el nom exactament, se'l va muntar la gent de Ratpenat, de dir que té carrer dels fundadors de l'urbanització, exactament un nom així, Aleshores, clar, a l'Ajuntament van anar a preguntar, escolti, aquí si vostès volen posar un nom ho hem de provar.
Uh-huh.
I llavors el que li van dir, ho sento, però això és propietat privada, aquí fem el que volem, no? I per tant, suposo que aquests noms, els que dèiem abans, mm-hmm, tu i jo, n'hi ha un d'un nom italià,
em deies tu, la zona del Port d'Aiguadols, que recordem en aquest cas que el Port d'Aiguadols no forma part, que vet aquí la qüestió, que era aquella, la zona portuària de l'Estat, i per tant aquí diguem-ne que l'Ajuntament no hi té competència amb els noms.
Però els altres noms que hi ha al Port d'Aiguadols, que són noms de mariners sitgetans i de la nansa de pesca i coses d'aquestes, o patró o d'això, estan aprovats per
perquè estàs parlant estrictament del port o... de l'urbanització propera al port.
De la casa que hi ha, el port no té carrers, té el moll tal, el moll qual, que també tenen nom, però vaja, vull dir que no. I que també està en el nomenclàtor, també,
vaja,
els molls aquests, no? Els altres carrers els va aprovar l'Ajuntament. Clar, aquest no sé per què no es va aprovar. Mm-hmm.
És a dir, hi ha un carrer
dedicat a un senyor italià, que no tinc ni idea de quin és, i al Rapenat hi ha un altre carrer, si no m'equivoco, dedicat a una senyora francesa, que tampoc sé qui és. Clar, valdria la pena anar allà i preguntar. Algun dia potser hi aniré a preguntar. Escolti, qui és aquest?
Però oficialment en el nomenclàtor de Sitges, 424 carrers i places amb nom i cognom aprovats en el seu dia oficialment per l'Ajuntament. 424.
Sí.
L'agraïment.
L'agraïment he d'agrair amb el Carles Montserrat, que després que el dia passat vam dir que agermanaments que haurien de tenir algun sentit, i vam dir que valdria la pena de germanar-se amb el Basia, em va dir, i té tota la raó, que ja estem agermanats amb la població de Malvasia. Es va agermanar l'any 2004.
Amb Monembasia.
Monembasia. Sí, jo també.
Ui, he dit... A veure com s'ha de dir això.
He dit moltes vegades Monembasia, fins un dia que em van dir t'equivoques, i vaig mirar i tenen raó. Monembasia, amb accent com Malvasia.
D'acord, Monembasia.
Monembasia, De manera que des de l'any 2004 que Sitges i Monembasia estan agermanats.
Queda dit. L'agraïment en Carles Montserrat. On ens havíem quedat?
Doncs vam acabar la Llevantina i toca canviar, no?, un altre nucli habitat. Concretament, perquè anem per ordre cronològic, són aproximadament de la mateixa època, l'urbanització Montgavina. Aquest nom tan estrany i tan rar, però que com a mínim té el mèrit de ser en català.
Mm-hmm.
que podien haver inventat Monte Gaviota, Montgavina. Això se'ls ha d'agrair amb els que...
I ha perdurat en el temps per definir una zona concreta, també.
Sí. I el sector de Montgavina.
I el sector de Montgavina.
Que és l'urbanització. Uh-huh. Bueno, l'urbanització i potser també fins a mar, que hi ha aquelles cases arran de mar.
Exactament, és a dir, per definir més o menys.
Sí, hi havia també aquell restaurant que ara estan desmantellant.
Sí, perquè les cases arran de mar sí que es van dir en el seu dia Punta Gaviota,
sí,
que era un nom d'aquella urbanització, sí, de les cases, sí, però sí, l'urbanització en si, la zona...
I sembla que són anteriors a l'urbanització, per tant...
Això ja no...
Em sembla que sí. I per tant, hauríem passat des de la Punta Gaviota fins a Montgavina, d'això. Bé, doncs al fons, l'urbanització Montgavina ocupa el que se'n diu Fondo d'en Port Robert. Aquest és un nom tradicional, antic, de tota la vida, des del segle...
Port Robert.
Sí. Ara ho explicaré, això.
D'acord, perquè... Port Robert, el Fondo, sí, de Port Robert.
Port Robert. També hi ha un...
No de Porro Verde, sinó Port Robert. No, no. Ho dic per això, perquè és molt
Robert. No, és bonic explicar-ho, perquè a més
no, hi ha cap allà a Vallpinet,
hi havia una masia que es diu la masia d'en Port Robert, també, que és... Que té res a veure, no sé si té res a veure propietaris, però vaja. Bé, començo. El Fondo d'en Port Robert té aquest nom perquè era un senyor, evidentment, que es deia Robert, i de nom es deia Josep. Diminutiu de Josep, Josepó. I Pó, Robert.
Vaja.
Aleshores, clar, això no tothom ho sap, que Pó ve de...
De Josepó.
Josepó, Josep.
Perquè ha quedat molt més Pep, en el cas de la vida de carrer.
És curiós, el nom de Josep... M'agradaria un dia fer una mena de resum, el que passa que és difícil d'explicar per ràdio, però el nom de Josep té tota una sèrie de derivacions de noms derivats, de noms més curts, afegits, que ocupa tota una mena d'arbre genealògic.
Sí?
Sí.
Tant en masculí com en femení,
Sí.
De Josep, Pepa, Fina...
Exacte. Vull dir, tot això ho vaig veure una vegada en un llibre de Moreu Rei, que tracta de noms de persones, i és un quadre curiosíssim, que ja dic, un dia valdria la pena, si fos fàcil d'explicar per ràdio, explicar-lo.
D'acord, bueno, però en aquest cas...
Una d'aquestes variants és el Josepó, Pó, que es diu Pó. Aleshores, clar, la gent, com que això, com has dit tu, no, el nom de Pó s'ha perdut, doncs em fan interpretacions, almenys interpretacions vull dir pronunciacions. I aleshores, en Pó Robert diuen Port Robert, per començar. Llavors, com que el fan una sola paraula, Port Robert, com si fos una sola paraula junta, i l'accent està a la E, Robert, la O de por no porta accent, i aleshores es converteix en bu, com color, color. Port Robert, en diuen Port Robert, no? I després hi ha qui no ho entén en absolut i que en mapes, ho he trobat, diu fondo del pou Robert, com si fos un pou, eh? Vull dir, no, la forma autèntica és Pou Robert.
Robert, eh? En qualsevol cas, fondo de Josep Robert.
Exacte, que és un fondo que puja de la penya del Llamp, allà darrere la Trinitat, passa al costat del Picorb, que també val la pena parlar una mica, i va desembocar a Aiguadols, com tothom sap, no? Vull dir, baixa a la platja d'Aiguadols, no? Deia que passa pel costat d'una muntanyeta que es diu Picorb, el Picorb, que també sona com molt Picort, i coses d'aquestes rares, que a mi sempre m'ha emocionat, perquè sembla que sigui un nom de fa 4 dies, no? La muntanya del Picorb. És del segle X. De l'any 992, aquella muntanya es deia muntanya del Picorb. I això, escolta, pocs noms hi ha que deixes en el document...
O sigui que farà 1020 anys.
Sí. 1020 anys que es diu Picorb. Evidentment, suposo que el picor deu ser perquè l'aire del mar, quan ataca els pins, se'ls hi menja la part de marina i queda cap a l'altre cantó d'això, no?
Que quedi clar, per tant, que la fonètica no ens enganyi, que és corb de curvatura,
sí.
I no de corb d'animal, eh?
Sí, picorbat.
Picorbat.
Picorbat, sí. El nom aquest surt l'any 992, es va fer l'Església d'Olèrdola, la que actualment existeix, l'Església romànica d'Olèrdola.
La que està en el jaciment
d'Olèrdola.
El castell d'Olèrdola.
I llavors se li va assignar un territori. Un territori, aquesta serà la parròquia de tot aquest territori. El territori és pràcticament tot el Penedès central, el Garraf i l'Alt Penedès, pràcticament. Territori enorme. Segurament que en aquella època no hi havia gaires iglesies més i per tant funcionava així. I aleshores comença els límits, comença per Sitges. Comença per Sitges i diu, el límit comença in Pino Cuervo, Picorb, que és el nom de la muntanya. La muntanya aquesta que d'això és, no?
D'acord, el límit de l'aleshores...
L'extrem oriental, perquè més enllà d'això ja hi havia el terme del castell del costat de Sobregavà, Aramprunyà, no? De manera que allà començava el castell d'Aramprunyà i cap aquí era el castell d'Olèrdola, i per tant allà començava la línia que entrava a Ribes i seguia amunt i donava la volta fins a Cunit.
D'acord, o sigui que el primer cop que està documentat el nom de Picorb és en aquest document on s'assenyalen els límits de...
El 992, límits del terme d'Olèrdola.
Oi que va ser un article l'any 992 parlant del mil·lenari de Sitges?
Sí, vaig intentar que celebrés, que és una vergonya.
El què? Que se celebrés?
Que no, és una vergonya. Sí, no m'he expressat bé. Que és una vergonya que no celebri tots els pobles el mil·lenari de la seva existència i aquí ni res ni pum. Clar, en aquell temps vull dir... No podia anar a agafar l'alcalde pel ganyot i moure'l.
O sigui, l'any dels Jocs Olímpics,
exacte.
Sitges celebrava la primera referència documental?
Sí, a Sitges.
A Sitges.
Perquè a part de Picorb...
La primera referència documental a Sitges és en aquell document.
A part de Picorb,
sí.
Diu, el límit comença per Viena a les Sitges. El Picorb. I va seguir cap a dins.
D'acord. No?
A les Sitges, per tant, el terme de Sitges.
D'acord. O sigui que aquest any Sitges també fa 1020 anys.
Sí.
De denominació
del nom. Habitat hauria estar des de sempre. No?
Però almenys el primer document en el qual es pot trobar el nom de Sitges fa 1020 anys.
1020 anys, sí. En aquell any 92 estàvem molt ocupats celebrant no sé quin modernisme, a part dels Jocs Olímpics, celebrant no sé quin centenari de quin acte modernista, ja ho tenien tot muntat a l'Ajuntament i suposo que vam pensar que bé aquest ara distreure'ns tenim feina amb altres coses. I així s'ha passat.
És clar, el bimil·lenari ja no hi serem a temps.
No, nosaltres no.
Nosaltres no.
Ara. I clar, i els números entre mig són molt lletjos, no? 1025, 1050...
Ah, desastre. No, no. Què celebreu? 1025, què? Uf, quina cosa més. Bé.
Els sitgetans s'han perdut.
Molt bé. Bé, no? Encara podríem, el més proper... Home, el 1111...
Home, el 1100, és
bonic,
sí, però...
allò, 1100...
Sí, però ni tu ni jo ni...
Ah, no, esclar que no, però això ja no penso...
Ja s'arreglaran els que
vinguin. Que tinguin una alegria els que vinguin. Sí. Potser ja ens direm d'una altra manera. Bé, total, bueno, tot això tenia relació amb el Picorp, fonamentalment. Picorp,
eh? Llavors, antigament, aquest d'això és... ara faré venir, doncs, surt això del Port Robert. Antigament se'n deia Coma d'en Serra, en el segle XVI.
Coma?
Coma.
Coma d'en Serra.
Ah, bueno, és que això, clar, un fondo és gairebé és equivalent amb una coma, eh? La paraula coma, em sembla, sí, que ha sortit altres vegades, però sempre està bo dir-ho tantes com convingui. La paraula coma és una vall amb el fondo més planer. No, no és una vall en forma de ve baixa, com les valls del Pirineu.
D'acord, no una vall tan estreta, tan marcada.
Com altres fondos del Garraf, que sí que són d'aquest tipus. No, aquest és un vall...
Una vall planera, vaja.
Una vall que té el fondo planer, això és una coma. Per tant, el fondo aquest, que més o menys és això, se'n pot dir o coma o fondo. Doncs en el segle XVII era la Coma d'en Serra, i en el segle XVIII consta documentalment que era propietat d'un senyor que es deia Por Robert, que és l'origen del nom, que a més, segons diu, era metge, era cirurgià. Era d'aquests que tallava cames i coses d'aquestes així.
Sense massa anestèsia, sí, aleshores.
Llavors, aquesta família del Por Robert és la família del doctor Robert.
És que és el que ens venia ja gairebé...
Sí, sí, la família del doctor Robert. De manera que en la segona meitat del segle XIX era propietat del pare del doctor Robert. I a més consta documentalment que era del senyor, del pare del doctor Robert, que no es deia Josep, es deia Francesc. Però diu, això és d'en Francesc Robert, conegut per Por Robert.
D'acord.
Clar, Por Robert per la família.
Sí, sí, sí.
Perquè
sí,
els seus avantpassats...
D'acord. És a dir, Josep Robert, Francesc Robert, Bartomeu Robert.
Exacte, sí, sí.
Però amb en Francesc Robert li deien Por Robert, agafant el nom del seu pare. Com ja, ara hi ha també sitgetans, aquí agafen el nom del pare.
Sí. Per exemple, la pastisseria El Quildo.
Sí.
El Quildo es diu Joan.
Exacte.
Però el seu pare es deia Hermenegildo.
Ah, exacte.
Vull dir, clar. Doncs això.
Bé, com en Joan Manuel Gimeno, que tothom li diu Juan Ramon.
Sí.
Doncs tres quarts del mateix, no? Sí, doncs amb en Francesc Robert li deien Por Robert, però feia referència al seu pare, que era el propietari d'aquest fondo, d'aquesta
cosa. Des del segle XVII era un metge, bueno, potser tota la família...
Vaja.
El Por Robert era un metge i va arribar amb el doctor Robert, i el pare del doctor Robert també era metge.
Claro, o sigui, una nissaga
de metges, no?
No, o sigui que la vinculació, és clar, de la família amb Sitges, uf.
Sí, sí, és molt antiga.
Molt antiga.
Home, clar, vull dir, bueno, tenien la casa pairal a Can Basens, sí. Por Robert, el Robert.
Can Robert.
Bueno, i poca cosa més també de dir.
Aquests són els antecedents de Montgavina.
Sí. De Montgavina, sí.
Perquè gairebé hem perdut el nom original per anar a parlar del fondo del Port Robert.
Sí, sí, perquè s'ha de fer història, perquè en moderna no té història una urbanització d'aquestes, no? L'única història que pot tenir, si és que és història, són els noms dels carrers, que són molts noms de carrers d'aquests, de fora d'alguns que es van inventar a l'Ajuntament, els polítics, Corramos un tupido vela. Molts d'aquests noms que
no els tiraré més perquè ja t'has pronunciat prou.
Els ha anat proposant l'Angi Panyella, que està a l'Ajuntament, i que amb molt bon criteri ha anat donant noms de llocs geogràfics propers
d'acord, a l'urbanització per poder...
L'urbanització ha mirat de conservar, sobretot en urbanitzacions, de conservar els noms dels llocs geogràfics propers, que corren amb la pèrdua de topònims que hi ha actualment, corren el perill de perdre's, no? Doncs amb molt bon criteri ho ha fet, i en aquest cas, vull dir, tenim un exemple...
En el cas de Montgavina, ja...
Tenim un exemple d'això, no? Per exemple, hi ha un carrer d'en Port Robert, com és lògic, hi ha un carrer del Picorp, hi ha un carrer de la Creueta, ara explico la Creueta.
Vinga.
I un carrer, aquest sí que no sé, doncs, aquest ho hauria de proposar als veïns, carrer de les Palmeres. Hi deu haver palmeres, suposo, no ho sé, també ho he d'anar a mirar.
La Creueta potser algú ara li vindrà al cap. Bé, a Barcelona hi ha un parc de la Creueta del Coll, per exemple, però no sabem si això forma part del mateix origen.
Del seu mateix origen, sí? És a dir, a veure, tenim el fons del Port Robert, aleshores tu agafes la carretera cap a Barcelona,
sí,
i la carretera dona la volta i es fica dintre d'una petita vall, torna a sortir de la vall i llavors va a Calaforn, em sembla que és. Aquesta petita vall entre Calaforn i el fons del Port Robert es diu el barranc de la Creueta. Barranc de la Creueta, que actualment no n'hi ha cap, però jo imagino que antigament allà hi havia una creu, com tantes creus de terme.
D'acord.
Pràcticament allà no era exactament, però era molt a prop del terme antic de Sitges, perquè el terme antic de Sitges es va fer agregant Camp d'Asens i Garraf i tot això, no? Però el primitiu, aquell del terme d'Olèrdola,
sí,
que hem dit abans,
sí,
que
comença
Sitges,
sí,
el Picorp i tal,
sí,
el terme de Sitges, la línia del terme passava per allà, la línia del terme de Sitges i la línia, i allà s'acabava Sitges, i la línia del terme d'Olèrdola. Per tant, com passa tantes vegades amb límits de termes, suposo que hi havia una creu.
D'acord.
I el record és el barranc de...
Això era més enllà de les Forques, aquesta creu, eh?
Sí.
Sí.
Les Forques estan...
Ara va crear l'atenció. O sigui que el límit de Sitges en el fons acabava a Montgavina, baixa, a l'inici de les costes de Garraf.
A l'altra vall de Montgavina.
D'acord.
Allò s'acabava així.
Allí s'acabava el terme de Sitges.
Allò és el Sitges primitiu. Des d'allà...
Fins on? Fins a les coves?
Fins a la riera. No, a les coves no.
No.
A coves és mirar el peix.
Fins a la riera.
Fins a la riera. Fins al Sallarot. Actualment és el carrer ja em sortirà quan toqui. Bueno, és igual.
No passa res.
Sí.
Fins una mica més enllà de Terramar, vaja.
Ho dec tenir per aquí en un lloc o altre. Si ho pesco, encara ho pescaré. No em surt. Ja ho diré el dia que toqui.
No passa res.
Fins una mica abans de Terramar.
D'acord. És a dir, d'allà fins a l'inici de les actuals costes, més o menys, s'establia el terme...
Era el terme estricte de Sitges, que després amb la Pia Almoina se li van anar afegint trossos.
D'acord.
Mira el peix per un cantó, Camp d'Asens per l'altre, Garraf per més
però
enllà...
És a dir, el terme, diguem-ne, original, o més o menys que durant molts anys...
Mm-hmm. Algunes vegades he dit que el terme de Sitges... el primitiu, és pràcticament el que es veia si es puja el campanar.
Això et volia preguntar.
Si es puja el campanar, es veu tota la plana de Sitges i les muntanyes per la banda de Barcelona, tot això era el terme de Sitges.
No el res, que es veia.
No res més.
No res més.
Eh?
Una bona definició molt gràfica
per
entendre aquest terme de Sitges primitiu. 3:15, en un mes hi tornarem, com no, en el temps de la nostra història, Ignasi, gràcies.
Molt bé.
Fins d'aquí un mes.